Sovint es comparen l'illa de Formentera i la de Menorca com les suposadament més preservades, o on almenys hi ha més consciència al respecte de tenir cura, de conservar i mantenir l'entorn mediambiental. Volem parlar d'això amb la Joana Maria Petrus, ella és geògrafa i professora a la Universitat de les Illes Balears. Hola, professora, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, l'altre dia va ser el curs eivissenc de Cultura, precisament xerrant amb el nostre col·lega, en Joan Lluís Ferrer, al diari d'Eivissa, sobre aquesta suposada bona conservació de Menorca i una gran consciència dels seus habitants, dels menorquins. Això és així?
Bueno, com tu ben deies, hi ha una espècie de mite, no?, en el nostre entorn de l'arxipèlag, aquí també fora, de que Menorca efectivament és una illa paradisíaca, que sí, han estat com a més llestos que els altres, no?, perquè han sabut no cometre els errors dels nostres veïns, ni de Mallorca, ni d'Eivissa, tampoc de Formentera ara recentment, i per tant sempre que o bé per la dominació anglesa, hi ha com un poc el mite de que els menorquins, d'alguna manera, bueno, som un punt i a part de l'arxipèlag, no?
Com més avançats, no?, diguem-ne?
Sí, bueno, una mica és la idea, no? Llavors, bueno, jo no conec prou a fons tampoc l'esdevenir històric. Efectivament hi ha un punt de diferència, no?, en moltes en tendències polítiques, en moltes coses, però jo moltes vegades me deman si realment això és fruit de la decisió, de la voluntat de la població menorquina de que això sigui així. Mm-hmm. Potser ara sí, perquè hi ha com una major consciència, però en el moment que tot va començar, no?, podríem dir allò del boom turístic, el fet de que Menorca no tingués el desenvolupament del boom turístic dels anys 60 que va tenir Mallorca o Eivissa, no és fruit d'una decisió pensada per als menorquins que diguessin anem a esperar a veure com els hi va en els mallorquins, en els eivissencs, i segons com els hi va així, nosaltres ja decidirem copiar-los o no. No, allò no va anar així. Allò va anar que no tenien pista d'aeroport i simplement van perdre aquest tren. Van perdre aquest tren i llavors la successió de trens perduts a la fi ha resultat com un avantatge. És un poc allò que l'economista també menorquí, en Sergi Marí, va dir com el retard virtuós, no? I que alhora ens ha donat com a més perspectiva i han pogut aprofitar aquest retard i convertir-lo en un avantatge, no? Però no és tant, crec, com a resultat d'una saviesa, no?, que la resta d'illencs de les altres illes no tenen, no? O no teniu.
En aquest sentit, tenim entès que, per exemple, la zona rural menorquina, el camp menorquí, està prou ben conservat. Vull dir que no succeeix tant com passa a Eivissa i també a Formentera, de que trobam centenars de cases disperses que transformen el territori.
Sí. Mira, jo crec que un fet diferencial, que evidentment no se remunta als anys 60, sinó històricament, quasi a l'època púnica en el cas d'Eivissa, hi ha una qüestió clau que ja no ens permet fer comparances de model de desenvolupament turístic d'una illa a altra, i és el poblament. Les Pitiuses, tant Eivissa i també Formentera, teniu la tradició de poblament, és a dir, allà on viu la gent, tradicionalment ja ha tingut un poblament que se'n diu dispers, sí, mentre que Menorca ha estat el contrari, ha estat un poblament molt concentrat. És a dir, el 98% de la població menorquina viu a nuclis, i en canvi a Formentera doncs el poblament dispers és molt gros, igualment que a Eivissa. Clar, això que, com dic, que fa, tens com a petits nuclis, que tradicionalment abans eren vendes o eren famílies que ja vivien, hi ha una tradició de viure en disseminat, i això és una tendència molt territorial, molt difícil de revertir. Llavors, és que fa? Pues s'incrementa amb el fenomen turístic i se li dona un altre ús que tradicionalment no tenia. En canvi, a Menorca, el poblament és concentrat, la propietat agrària també, sobretot a la zona nord de l'illa, és molt extensa, hi ha grans extensions ramaderes, i això dona, hi ha una tradició de territori que és més fàcil de conservar. A Menorca, el 67% del territori està sota alguna figura de protecció. Però, clar, per què han pogut protegir, diguem-ne, tant? Bueno, perquè realment és bastant més fàcil protegir un territori que ja no està habitat que dir, aquí ja no se pot construir a un territori com el vostre, per exemple, com els Pitius, on molt d'aquest territori ja està habitat. Llavors, és frenar una cosa que ja existeix, i en canvi Menorca, el pla territorial va prohibir la construcció en rústic, però la població no se'n va resentir gaire, perquè ja no aniria tant, entens? Crec que això és un fet diferencial important. Sobretot perquè els pitius o els mallucs no se sentin culpables, no? De dir, és que tot ho feim malament, no. És que partim de realitats molt diverses, no?
Interessant aquestes reflexions que estem escoltant de la professora de la UIP, la geògrafa Joana Maria Petrus. De fet, ara que parlava de la construcció en zona rústica, estava recordant unes paraules de l'exalcalde de Formentera, Isidro Torres, que deia un dels perills que tenim a Formentera és convertir-nos en una mena com de macrourbanització, no? I justament en la xerrada que va fer en Joan Lluís Ferrer amb vostè, doncs va parlar d'això, no? De que Eivissa ja pràcticament ja ho era, no?
Sí, el Joan Lluís Ferrer va plantejar un concepte que me sembla molt, molt, molt adient i que puc compartir totalment, que és aquest concepte d'illa-ciutat, val? Parlant d'Eivissa, ho feia ell, no?
Sí.
I efectivament, o sigui, entre per l'extensió territorial, pensa en 500 i busques, posa 600 quilòmetres quadrats o 500 i alguna cosa que té Eivissa, tu agafes aquesta superfície, la poses dins una àrea metropolitana del voltants d'una gran ciutat com pugui ser París o pugui ser Londres o ja no te dic Nova York, i això és un trosset d'una àrea metropolitana que se resol en tipus de mobilitat, per exemple, anant en metro. Clar, nosaltres pensar que una illa la podem gestionar, que és l'únic transport per moure's la gent, ja no sigui ni siquiera el cotxe, sinó que sigui el metro, dic, bueno, és que ens han quedat sense illa. Però realment per territori és possible. I per tant aquest concepte d'illa-ciutat, que ja no queda un quilòmetre quadrat sense que no hi hagi alguna caseta, que ell va demostrar molt, 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 molt gràficament, amb unes fotos aèries i tal, molt interessant aquesta reflexió, no? I clar, la pregunta és si podem, si estem a temps de revertir o de frenar aquest tipus de fenomen.
En Joan Lluís Ferrer és bastant pessimista pel que fa a l'illa veïna, sí. Eivissa. Vostè quina mirada fa sobre Formentera al respecte d'això? O sigui, quina seria la patologia que podem tenir avui en dia en quant a desenvolupament geogràfic i
mira,
la tendència?
Sí, a l'illa de Formentera, ara el grau de geografia, bé, els alumnes saps que quan acaben fan un treball fi de grau i tal, aquest curs, un alumne nostre va fer precisament un estudi molt interessant, que jo vaig tenir el gust de poder dirigir, es diu Sandra Gómez, i va fer un estudi sobre el poblament recent a Formentera, de l'any, analitzant de l'any 2000 a l'any 2015, però analitzant no el cens de població, o el padró, sinó analitzant el nomenclàtor, val? Que el nomenclàtor dona, l'Institut Nacional d'Estadística dona els petits nuclis de població i hem disseminat qui viuen. Clar, i allà hi ha tota, bueno, teniu tota la zona, diguéssim, costanera molt ben protegida, tot el tema de les salines o de les zones, les anells, i la cosa s'està concentrant com amb un triangle, no?, que va d'Espujol, Sant Francesc, hi ha com a la tendència a que els nuclis que més creixen seria una tendència a densificar els nuclis, per tant, a crear com una espècie de zona conurbada entre Sant Francesc i Esplujols, no? Que se faci com un corredor al voltant també d'esport. Això seria com a la tendència d'aquests primers 15 anys que ella que va analitzar. La Mola també ha crescut, però bueno, amb una certa major distància, no? El nucli important com a decreixement serien aquests que te coment.
Bé, sovint es parla doncs, que hem de deixar de créixer, que hem d'apostar pel decreixement, però bé, de moment, mentre no es plantegi doncs, una alternativa real per tirar cap a aquestes opcions, el més realista és pensar que seguirem creixent. En aquest cas, cap on hauria de dirigir-se aquest creixement a Formentera?
Mira, jo crec que ara Formentera té una oportunitat única perquè no té pla, té pla territorial, però el pla territorial que té és del 2005 i se va fer conjuntament amb Eivissa i Formentera, no? El de Menorca és de 2002, de Mallorca és de 2004, i són plans territorials que, tot i respectant les directrius d'ordenació del territori, les DOT, que té aprovat el govern balear, van tenir com a tendències diferents. Jo he analitzat una miqueta aquest pla territorial que teniu del 2005. Clar, hi ha una qüestió pues, que el pla no va preveure, i és que, per exemple, les dades demogràfiques, les previsions de creixement demogràfic van ser errònies. O sigui, la previsió de creixement que donava per les pitiuses, perquè en aquell moment el pla se va fer, clar, va ser el Consell Insular, i es va fer simultàniament per Eivissa i Formentera.
Sí.
Ara, Formentera té l'oportunitat de fer el seu propi pla territorial, no? O de dissenyar l'estratègia de creixement pensant exclusivament en clau insular. Llavors, hi ha un element que jo crec que heu de tenir en compte quan se faci, i és el tema de la població estrangera. Hi ha un percentatge de població estrangera que és propietària perquè ha comprat cases a Formentera, molt elevat. Llavors, és clar, això, aquest mercat és imparable. És a dir, mentre hi hagi demanda, continuarà. O sigui, perdó, mentre hi hagi oferta, mentre més se'n fa... l'oferta no se satisfà mai, però passa exactament igual en les carreteres, no? Quan un té un col·lapse, diu, han de fer una nova autopista, no? Han de fer una altra... És igual, al cap d'un temps torna a quedar saturat. Per què? Perquè cada vegada hi ha més mobilitat i l'oferta genera la demanda. Sí. Per tant, no se pot pensar en anem a crear suficients sòl urbanitzable com perquè la demanda ja no se saturi fins d'aquí 20 anys. Impossible, se saturarà molt més aviat. Per què? Perquè la demanda no la genera la població interna que resideix habitualment. No és la dinàmica vegetativa, demogràfica, natural, sinó que és inversió externa que arriba, que, evidentment, si no arriba, arriba a una altra banda. Això és una de les coses que jo vaig comentar també, que em penso que han protegit, entre cometes, Menorca, de dir, bueno, un inversor estranger que vol invertir, on t'inverteix? Pues allà on tingui uns guanys més ràpids i més alts. I evidentment, si els té més ràpids, té un retorn més ràpid, la inversió feta a Eivissa o a Formentera o a Mallorca, no invertirà a Menorca.
Clar.
I això alhora protegeix indirectament també Menorca, perquè evidentment arriba menys inversió perquè arriba a Balears, allà on és més fàcil recuperar-la. Per tant, tot és com una cadena, no? Per tant, això mos obligaria per ventura a dir, bueno, i té sentit que cada Consell Insular faci el seu propi pla? Si mos han, com entre cometes, defensat aquestes inversions externes que hi hagi a la comunitat autònoma, podria dir alguna cosa, no? Perquè, clar, si cada illa fa una estratègia, però no hi ha una estratègia conjunta, finalment la inversió també se recol·loca en funció d'aquesta estratègia que no està consensuada. Per tant, ja, territorialment són espais com aïllats, no? Per tant, sembla que els podem gestionar amb independència absoluta, i potser sí, però no podem oblidar les tendències externes de l'entorn que ens envolta. Crec que és important, i Formentera està una passa d'Eivissa. O sigui que el resultat del que se faci allà també pot tenir conseqüències.
Aquest PTI, diguem-ne, que s'hauria de desenvolupar, tot i que sí, tenim les normes subsidiàries que ja fan un poc aquest paper, però bé, parlant amb normativa doncs, de tota l'illa, què hauria de tenir, o quines previsions creu que hauria de tenir clar? Per exemple, això de que s'ha aplicat a Menorca, no? De prohibir la construcció en zona rústica, la veu plausible per la nostra illa?
Bueno, hi ha molt de poblament dispers. S'hauria de comptar... Clar, anem a veure, se pot fer o no se pot fer? Evidentment, amb les majories parlamentàries se pot arribar a fer qualsevol cosa, però clar, perquè una cosa tingui èxit, és a dir, un pla que tingui èxit, un poc el que va passar amb la reserva de la biosfera a Menorca, no? Jo a vegades penso que, crec que la història demostra, que a vegades és millor no cercar el millor pla, sinó cercar un pla consensuat i que et compti amb el compromís de tothom. Per què? Perquè si no, els canvis polítics que sempre n'hi ha, al final fan que el territori que se governa no avanci. Per què? Perquè si no hi ha consens, el que perd pensa, bé, ara he perdut, però no, tu no te preocupis, quan jo governi ja m'encarregaré de posar les coses en ordre. I llavors és un tira i arronsa que fa que hi hagi suposadament etapes que avança o etapes que retrocedeix, segons de quina banda tu miris, però al final allò és com un carreró sense sortida. I jo crec que és molt millor que els territoris tenen, aquesta que a vegades se'n diuen la governança, que hi hagi un pla que sigui tota l'illa, o sigui, tota, i vosaltres tenen un tamany que evidentment se pot aconseguir un consens molt ampli, perquè clar, són 12.000 persones, vull dir que és fàcil de poder tenir un consens ampli, de decidir cap a on se vol tirar, no? Jo crec que una de les coses claus és no tenir cases buides. Val, per què? Perquè les cases buides és un poc el que passa tant de Menorca, que se va fer una enquesta, bueno, en general a les illes, no? Sobre que pensaven del lloguer turístic. Sí. Clar, a Menorca és l'illa on el 47% de la gent està a favor del lloguer turístic. Per què? Perquè, bueno, perquè és una manera, com que el turisme no arriba d'altra forma, doncs és, clar, evidentment, el punt contrari és Eivissa. Eivissa ja, doncs al revés, un 67% de gent que no en vols ni sentir parlar, clar. I també darrere i Formentera. Què passa? Doncs no tenir cases buides evita la temptació, evidentment, d'aquesta població estacional que va i ve.
I com ho fem, això de no tenir cases buides?
Clar, llavors, bueno, perquè estan buides. Clar, un compra i no està obligat a evitar-la.
Clar.
Val, llavors, què passa? Si tu tens casa buida, però tu pots fer... te deixen llogar-la, és a dir, tu pots fer de gestor d'aquesta casa buida i pots tenir un guany, és a dir, pots tenir un ingrés, Això és una manera, evidentment, això són, serien, entre cometes, places turístiques, però és una manera de que la pròpia població controli qui entra, perquè caben els que caben dins la casa. Si deixes que la propietat, per exemple, ja caigui en mans, jo que ho sé, multinacionals o grups d'inversors, evidentment perds el control de qui entra i qui surt en aquells habitatges. I, per tant, tens una rotació de població que dona aquestes fluctuacions que tenim a l'estiu. Dones aquestes masses de gent que ve a l'estiu. A Menorca, per exemple, que també, evidentment, existeix estacionalitat, han detectat un fenomen molt interessant que se pot estudiar a fons també en el cas de Formentera, que és el tema de la població vinculada. La població vinculada és un concepte nou que va introduir l'Institut Nacional d'Estadística en el Cens de Població el 2001. És a dir, aquella tradicional classificació de la població entre població de dret, població de fet i transeunt va desaparèixer a finals del segle passat. I fixeu-vos que el Pla Territorial de 2005 d'Eivissa i Formentera encara parla de població de dret, quan el concepte ja havia desaparegut, metodològicament. Per tant, no hi ha un anàlisi demogràfic, crec, suficient, no se va fer. I què passa? Pues no va tenir en compte una cosa que ja hagués pogut tenir en compte, que era la població vinculada, perquè ja hi havia el cens del 2001, fet casa a casa, que permetia veure la població vinculada amb les pitiuses. Què és la població vinculada? Així, tu, Nacional de Cedici, que entén que ara un ja no... parla de la vinculació que la persona té amb el territori i, evidentment, la vinculació més íntima que un té és residir, és a dir, està empadronat, seria l'antiga població de dret. Però llavors hi ha altres tipus de vincle amb el territori. Hi ha vincles per treball, hi ha vincles per estudi, i llavors hi ha un altre tipus de vincle, que a Espanya és molt, molt important, que és el vincle per segona residència.
Estiueig, sí.
Estiueig, per segona residència, això és una enquesta del cens nacional que se li demana a qualsevol espanyol si vostè passa més de 14 dies fora d'aquest municipi en el que diu que resideix. Si diu que sí, se li demana a on està aquesta casa i contesta. Llavors, per exemple, a Ciutadella, que jo estudia més el cas de Menorca, a Ciutadella hi ha 51.000 persones en total, clar, 28.000 empadronades i altres 23 que es declaren en el conjunt d'Espanya vinculades en Ciutadella. Què vol dir això? Pues que cada any hi van. Perquè tenen casa, perquè tenen família. Això és una població que va i ve moltes vegades en l'any, a lo millor per estades molt més llargues de 14 dies, per mesos, i que increment entra i surt, és a dir, augmenta la pressió humana diària, però no són turistes, no anaran mai a un hotel i no són Airbnb. Són gent vinculada, però per residència, per qui té un treball. I això és molt important, analitzar aquest fenomen, perquè pot passar amb gent en Formentera, no? Que un tingui una casa i cada any hi torni. I no és una casa que sigui en mans d'una multinacional o no. A Menorca és un fenomen molt important. El mitjor gran té més gent, més població vinculada que resident. Són fenòmens, bueno, doncs que tenim les eines com per fer una anàlisi profunda. Jo crec que la clau és la població, perquè no se pot fer un pla en contra de la gent, perquè està condemnat al fracàs.
Doncs...
Per tant, crec que el consens polític és la clau de l'èxit. Comprometre la gent amb quin futur volem.
Mos quedem amb aquestes reflexions de Joana Maria Petus, professora de Geografia de la UIB. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.